Estàs escoltant Fabricació Pròpia, a Ràdio Estel.
Passen 7 minuts de les 5 de la tarda. Continuem amb aquesta aventura avui de sobreviure en aquesta tarda de dijous. I després, ara baixem una mica les revolucions. Anem a Jaume Borja, que encara no ha marxat. O sigui, encara estan parlant amb la Candela des de la peixera, que no sé què li estan dient explicant a la Paula. Encara esteu parlant del Benidorm Fest, no? Vosaltres us diu que sí, m'envia cors. El Jaume m'envia cors i m'envia ser l'emoticona del perdó. Dic, sí, estàs perdonadíssim, Jaume. Baixem ara, dic, una mica les revolucions, perquè a partir d'avui comptarem amb un nou fitxatge aquí al Fabricació. Es tracta d'un home versàtil, que alguns ja coneixereu per ser un dels grans tertulians del Totum Revolutum dels Camins, del Camins, que també fèieu molts camins, Jordi, al programa de culte d'en Rafa Sanahuja, la temporada passada. Però tranquils, perquè la Fabricació Pròpia vindrà amb el barret d'historiador. Jordi Cerdà, com estàs?
Molt bona tarda, molt content de ser aquí, Mercè. Moltes ganes de tornar a la ràdio.
Que bé,
moltes.
Que bé. Escolta, què farem amb aquest espai que ens proposes? Si relacionarem, a veure si ho dic bé, els fets històrics amb l'actualitat, no?
Sí, posarem la història en valor i la relacionarem amb els fets que ens envolten. Per tant, li donarem una doble utilitat. La utilitzarem per entendre tot allò que ens està passant.
No, això és fantàstic, perquè ho necessitem més que mai, Jordi. Ens seràs de gran ajuda. Fixa't tu que en aquesta darrera hora avui del Fabricació volem parlar de la 96a cerimònia dels Premis de l'Acadèmia de Cinema, més coneguda com els Premis Òscar, que tindrà lloc, recordem-ho, el 12 de març. De fet, en parlarem amb tu, Jordi, que ens no em surt avui aquesta paraula, relacionaràs, ara sí, els personatges històrics que podem veure ara a la gran pantalla, però és que després Toni García Ramon ens explicarà com funcionen aquestes votacions, perquè l'altre dia no ens ho va deixar gaire clar, perquè de per si són complicades. Per tant, parlarem, aquesta darrera hora del Fabricació la dedicarem a parlar d'Òscar, de cinema. I d'aquesta manera, si et sembla, comencem amb la primera que ens has triat avui, Jordi.
Sí, podem començar amb la pel·lícula Oppenheimer.
Vinga.
Imaginamos un futuro. Y lo que imaginamos nos horroriza. Hasta que lo entiendan. Y no lo entenderán. Hasta que la hayan utilizado.
Bueno, què et va semblar la pel·lícula, primer de tot?
Em va decepcionar molt. A mi personalment, la vaig veure en versió original, sí. La vaig veure en anglès. I la vaig trobar molt lenta, excessivament lenta, com a càmera lenta.
Faltava. I el personatge en si, què tal, Jordi?
Home, és un grandíssim actor. No sé si és el Nolan, em sembla que ho fa. És un grandíssim actor. Un grandíssim
el director,
actor.
No? De la pel·li d'Ixtual.
Sí. L'actor, brutal. Mm. Un paper brodat. El que passa és que no acompanyava el temps amb el que era la pel·lícula.
I recordem d'Oppenheimer, que és la pel·lícula que porta el nom de l'enginyer que va dissenyar la primera bomba nuclear de la història.
Sí, sí, sí. Aquesta bomba la van provar sobre Hiroshima i Nagasaki al final de la Segona Guerra Mundial, quan Alemanya ja s'havia rendit, però l'imperi del Japó continuava la lluita, i en veure que era impossible entrar a un país de 150 milions d'habitants, doncs van llançar les dues primeres bombes nuclears.
Fixa't que aquest film opta, crec que són 13 premis Òscar, i és que la pel·lícula, com dèiem ara, de Christopher Nolan, entra en 12 categories i es consolida com una de les grans favorites pels premis de l'Acadèmia. Però, Jordi, avui li passaràs el filtre històric,
Bueno, sí, la veritat, he de dir que en aquest cas, així com la que després parlarem, té moltes més errades. Aquesta només en té dues. No és una pel·lícula perfecta, té dos errors que són grans i que les pròpies xarxes a través de Twitter, els usuaris ja ho han posat de manifest. Però comencem. L'Andy Craig, que és un usuari bastant famós a Twitter, va penjar una imatge de la cinta en què es pot veure a l'Oppenheimer fent un discurs en una universitat. Està envoltant de persones eufòriques que unegen petites banderes dels Estats Units. El que ens ve a dir aquest usuari diu, va estar bé, tot i que m'he de queixar perquè es va fer servir una bandera del tipus de 50 estrelles en una pel·lícula ambientada l'any 1945. Clar, cada estrella representa un dels estats federats dels Estats Units. El problema és que l'any 1945 només hi havia 49 estats. I, per tant, no podia haver-hi una bandera de 50 estrelles, que és la que després Hawaii es va unir a l'estat federal dels Estats Units. És una cosa que haurà passat desapercebut a moltes persones. Però, bueno, aquest usuari s'hi va fixar.
Aquest usuari, i entenc que també, no? Molts retuits, no?
Sí, sí, 3.500 retuits, no sé si va tenir mig milió de visualitzacions, 400 comentaris, la gent dient, és veritat, és veritat...
Bueno, doncs mira, aquest és el primer error que podem trobar històricament a Oppenheimer, però és que ens en portes un de segon.
Sí, el segon és una miqueta, es veu una miqueta més bé. L'error d'Oppenheimer amb les banderes també va compartir una altra imprecisió del fill del Nolan. Aquesta segona té a veure amb l'idioma que parla el protagonista. L'usuari de Twitter del Joblino va explicar que havia vist, que és holandès aquest noi, havia vist el llargmetratge en versió original als Països Baixos. I el que va comentar és que l'escena dels Països Baixos es parla en alemany.
Home.
És a dir, l'Oppenheimer, en lloc de parlar holandès, quan ell de fet ho diu, he après holandès per venir a fer el discurs.
Sí.
Doncs no. Va ser en alemany, cosa que es veu que en els cinemes holandesos la gent es posa a dir, però què és això? A cridar quan veuen la pel·lícula.
A la part de les estrelles tu et vas donar compte o no?
No. Jo he d'admetre que no.
Aquest segon sí.
Sí, el segon sí, però...
Però el primer?
Però el primer vaig dir, però, mare de Déu, i sé que s'hi fixa la gent.
I tan llarga aquesta pel·lícula també, eh?
Tres hores.
Per tant, tenim aquests dos errors d'Oppenheimer i la resta en general et sembla ben documentat? O sigui, passa el filtre històric?
Sí, passa el filtre històric, però també he de dir que hi ha cosetes que no es diuen. Com, per exemple...
Què haguessis, clar, què haguessis... aquestes coses que no es diuen, què haguessis afegit tu?
L'Oppenheimer era un alquimista modern que el que buscava era la transmutació de la matèria. Per això el que intenta era modificar la matèria a través de l'àtom. Això no se'n parla. Només surt un moment en el que ell explica o recita uns versos budistes de que m'he convertit en el destructor de mons. És molt succint. Però en realitat era una persona, ell, altament... una persona que buscava l'alquímia.
Fixa't, doncs mira, aquest seria potser el que tu haguessis afegit.
Per mi.
Per tu.
Sí, sí.
Però
per
que
mi.
Sí, però que està bé també de saber-ho, de recordar de la figura d'Oppenheimer. Fem una cosa, passem a l'altra pel·lícula que ens portes avui, perquè diria que aquí n'has trobat més d'una, no?
Sí, de fet té més errades la pel·lícula que no pas nominacions als Oscars i té 13 nominacions, és a dir, estem parlant de 15 errades. Clar, s'han gastat 200 milions de dòlars en aquesta pel·lícula.
Estem parlant?
De 190 milions d'euros.
Mare meva.
O sigui, una animalada.
Una animalada. Ja fa temps que està a la gran pantalla i és Napoleó.
Sin duda he visto el caos en las calles. Debemos dar ejemplo o Francia caerá. Le prometo éxitos colosales.
¿Por qué lleva puesto ese disfraz?
Es mi uniforme.
Estàs escoltant així amb tota atenció, Jordi, per a veure si pots pillar algun altre, eh?
Algun
altre.
Sí, buscava, aviam què més hi havia.
A veure, té errades, Napoleó.
Sí, té moltes errades. El primer que podem...
Jo no l'he vist, eh? I mira que és que quan va sortir...
No la miris.
No cal.
No. Jo sóc un gran admirador de la figura de Napoleó, m'he llegit diverses biografies.
Hi havia molta gent que estava com esperant aquesta pel·lícula, no? Que tenia moltes ganes, pel·lícula de Ridley Scott.
Horrible. Per mi, eh? Per
sí.
La pel·lícula és bona, però el que és l'ambientació és horrible. No s'han gastat un duro amb assessors històrics. Ni un duro. No té cap mena de rigor. A part, és veritat que dins del públic francès va córrer la baula de que era una pel·lícula francòfoba. I jo també ho crec. O sigui, fa quedar França fatal.
Bueno, doncs mira, ja només això és el punt de partida per començar. Però anem a per les errades.
Sí, vinga, la primera és l'execució de Maria Antonieta. I és que el rigor històric es trenca des del primer moment. Al començament de la pel·lícula, Napoleó assisteix en primera persona a l'execució de la reina Maria Antonieta, que va passar el dia 16 d'octubre de 1793. Però, esclar, això no pot ser, perquè en aquell moment Napoleó precisament era en el setge de la ciutat de Toló, a Provença. anar i coincidia amb el... No podia ser allà, ell no es podia transmutar a dos llocs. Per tant, una errada garrafal.
Escolta, jo ara és que t'imagino, Jordi, mirant la pel·lícula...
I jo cridava. Anava cridant.
Tu et vas adonar d'aquest error, no?, quan el vas veure.
Sí, sí, sí. I anava amb companya i em deien, però calla, jo, quina vergonya, quina vergonya.
Vinga, va, la segona errada que has trobat a Napoleó.
La segona, l'errada, serien dos, que és l'edat i la cicatriu que té el propi actor. I és que la pel·lícula va des de que el protagonista té, des de que Napoleó té 28 anys, fins que mort amb 51. Però, és clar, la caracterització del personatge sempre és la mateixa. És d'una persona de 50. O sigui, el Joaquin Phoenix en té 49. I a part, l'altra part que hi ha, a part de l'edat, és que es veu una cicatriu grandíssima en el llavi superior. I Napoleó no tenia cap cicatriu a la
cara. I per què l'han fet, aquesta cicatriu?
Es va negar el Joaquin Phoenix a que li maquillessin.
O sigui, és pròpia del sí, Fènix.
Sí. Sí, sí, va dir que no. Que ell no es volia posar la caracterització de l'emperador.
Mare meva, tu què dius, que ets Indiana Jones de tope, no? Sí. És que ara m'ha vingut al cap la cicatriu d'Indiana Jones.
Sí, el que passa és que ell la té a la barbeta.
A la barbeta, eh?
I el Joaquin Phoenix la té en el llavi. Sí, jo tenia la sensació d'estar veient Gladiator, però vestit de Napoleó.
Clar, és un canvi històric important. L'edat de Josefina, què li passa? A veure.
Bueno, aquesta és la tercera errada. La Vanessa Kirby, que és la que fa de Josefina Bearnés.
Què tal?
Bueno, l'actriu és molt competent.
Sí, però com a Josefina no...
Però com a Josefina jo no l'hagués comprat, la veritat. Bueno, Josefina té 35 anys. Perdó, Josefina. La Vanessa Kirby té 35 anys.
Sí, sí.
I en Joaquin Phoenix, 49. Però és que històricament Josefina Bearnés era molt més gran que Napoleó. És a dir, ens trobem que té...
Home, això
14 anys menys, quan en realitat en tenia 10 més.
Uh-huh.
Que tampoc no lliga pel lloc, una Josefina així joveneta al costat del Joaquin Phoenix.
Bueno, doncs mira, aquest és el tercer error que ha pogut veure el Jordi Cerdà amb aquesta pel·lícula de Napoleó, però és que ara ve aquest bombardeig de les piràmides. Què ha passat aquí,
allò
en
ja
aquesta escena?
Allò ja va ser un deliri del director i del productor. És un dels episodis més delirants, que hi ha un bombardeig a la piràmide de Kefren, i clar... va haver-hi una batalla a Egipte, però en cap moment Napoleó va fer bombardejar les piràmides, que estaven a 18 quilòmetres de la batalla. O sigui, és un deliri absolut. A part, Napoleó era un fervent admirador de la cultura egípcia. Va ser la primera expedició cultural d'un exèrcit occidental a Egipte. Va portar Jean-François Champollion, va portar lingüistes, va trobar la piedra Rosetta. I clar, dius... Què pinten aquí bombardejant les piràmides?
El pinten... Clar, no té cap sentit, no? O sigui...
Bueno, pinta com un bàrbar. També després hi ha una escena en la qual li posen una mòmia i Napoleó es posa un taburet i es queda mirant-la fixament. I dius, perdó? Però sí, l'única cosa que sabem que va fer Napoleó a les piràmides va ser a introduir-se a la cambra del rei i dir que el deixessin tota la nit sol allà. De l'admiració que sentia, volia dormir allà.
Bueno, mira, quart error que hem pillat amb aquest Napoleó de Ridley Scott. Ens queden sis errors. Errors. Anem cap al cinquè.
Vinga, la mort de Robespierre.
Ui, aquí, què va passar? Bueno, a veure.
Divertidíssim.
Sí?
Sí, sí, sí.
Ah, t'imagino bé, rient, no?, quan vas veure aquesta escena o què?
Bueno, Robespierre va ser guillotinat, però en la pel·lícula se suïcida en l'assemblea francesa. Dius, perdó? És que són aquells deliris que no hi ha per on agafar-los. O sigui, tenim dubtes de si es va arribar a disparar, però que ho fes davant de tothom.
Uh-huh.
I va morir guillotinat.
Vinga.
O sigui, una errada garrafal.
Doncs amb aquesta errada garrafal, ara passem a una altra que també, déu-n'hi-do, no? Aquesta sisena.
Bueno, la batalla d'Austerlitz. El Ridley Scott el que fa és... ens presenta una batalla d'Austerlitz amb trinxeres i canons tapats amb lones. A l'època de Napoleó no hi havia guerra de trinxeres i les batalles eren cara a cara, amb exèrcits que anaven caminant a terra. No s'amagaven, no és com ara, que hi havia la Primera Guerra Mundial, que és la guerra de les trinxeres. Veiem canons que acaben bombardejant en un llac gelat mentre les tropes russes fugen. O sigui, això és un altre deliri. Des de quan el Napoleó es dedicava a bombardejar rius i llacs gelats? Però bueno, també et presenten una batalla absolutament dantesca amb molts morts, i em sembla que van morir 18 persones en total. Jo no sé, no sé amb qui s'ha inspirat.
Clar, és que jugar un punt a favor de dir de Ridley Scott és que potser en aquesta ficció... És depèn de com es vengui la pel·lícula, no, Jordi? Perquè per si volen guanyar, no sé, ara ho estava pensant, de dir com més tensió, no? O que hi hagi més elements... Pots arribar a inventar coses, no? Pots afegir coses, però clar, capgirar, no? Totalment el sentit... Com tu deies, per exemple, amb aquesta batalla, no? O per la mort de Robespierre, vull dir... Tampoc varia molt el sentit de la pel·lícula, no?
Bueno, per posar un símil, és com el que diu que va fer una paella i acaba fent patates amb xoriço. No és una paella. Però
no és
bueno.
Una paella. Vinga, va, anem pel setè error.
Sí, el setè, sobretot, és la caracterització del que seria el propi emperador Bonaparte, que te'l pinten com una persona brutal i una persona absolutament mancada d'intel·ligència... I no és així. Sabem que era membre de l'Acadèmia de les Ciències, per dret propi. Napoleó era un matemàtic genial. Era el creador del Codi Civil, que encara és vigent avui en dia a França i al Quebec. I clar, te'l presenten d'una manera absolutament ruda i amb les dones, quan ell en realitat era una persona vergonyosa, exquisitament intel·ligent. Era de naixement, era italià, per tant tenia unes maneres molt... No tan interioritzades. O sigui, te'l pinten com una persona brutal. Jo crec que és una errada també de caracterització increïble.
I això sí que és l'eix del personatge, vull dir que això sí que és... O sigui, no? Perquè una cosa és mirar aquests fets així a diverses escenes, però si Napoleó en si, no? El personatge en si no és com el...
No. A més, te'l pinten com... I amb tot el respecte, eh? Sí. Te'l pinten com si fos autista. I aviam... Una persona que li agradava jugar amb els nens, amb un caràcter molt bondadós, no sé, jo no sé què li ha passat a Ridley Scott.
Bueno, anem amb un altre error, sí. Perquè ens en queden tres.
Ambientació. Els palaus colonials que veiem a la pel·lícula. És a dir, la pel·lícula passa a França. Doncs no s'ha rodat ni a una sola, ni a un sol palau francès. O sigui, són palaus colonials britànics. És una altra errada brutal. De fet, la mala recreació... que hi ha també dins de lo que és la catedral de Notre Dame, que no, allò no és la catedral de Notre Dame. L'única cosa en la que van encertar és amb els vestits, realment.
Això sí, amb els vestits, sí. I amb la catedral de Notre Dame, per què? Perquè et vas veure rapidíssimament que no ho era.
Allò no era la catedral de Notre Dame. No sé si era la de Chartres o la de Bruges, però allò no era la catedral de Notre Dame. Quan es corona, quan ell representa que agafa la corona i se la posa.
Bueno, i passem d'aquesta catedral de Notre Dame amb aquests palaus colonials que no es van fer a França, com deia el Jordi, sinó que es van fer en altres ambientacions britàniques, a Bailén. Què passa amb Bailén?
Bueno, clar, allà el que et pinten, al principi de la fi de l'imperi napoleònic, passa a Rússia, però no és veritat. Passa aquí a Espanya, passa a Bailén, que és com haver-hi la primera gran derrota napoleònica el 1808, en el que seria el terra europeu. Clar, això ni es parla, o sigui, no existeix. Es veu que l'imperi napoleònic s'ensorra ell sol perquè un bon dia fa bufar el vent.
I bufar el vent, com aquests tres mesos, i un dia, que és un altre error.
Sí, això és brutal. Sí. O sigui, va trigar... És que és molt... Napoleó fuig el 1815 de l'illa d'Elba i arriba a la costa francesa. I triga tres mesos a arribar a París. Em sembla que va trigar 72 hores. Anava com una fletxa, com una bala, per aquella època. O sigui, una altra errada també colossal.
Perdona, Jordi, perquè jo pensava que n'hi havia 10 d'errors i resulta que en surt, que n'estic veient... Que... Mare meva, a veure... Wellington, mai veu a Napoleó a Waterloo?
Sí, això és un tros de la batalla de Waterloo en el qual es veu que el Wellington va mirant amb uns binocles tota l'estona a Napoleó i va dient, no li dispareu, perquè ja té dos tiradors que se l'estan mirant també amb uns binocles com si fossin a la Segona Guerra Mundial amb unes escopetes d'aquestes de tirador. El podemos matar, Lo podemos matar. I ell diu, no lo mateix. No es van veure mai. Estaven, a quilòmetres l'un de l'altre. També és una errada colossal.
I de errada colossal el barret tirotejat. Què li passa al barret tirotejat?
Bueno, lo del barret... Bueno, que mai...
Tu, jo crec que vas veure una pel·lícula d'humor, no? Al final, comptes, quan estaves veient Napoleó...
Jo la vaig veure com d'horror. Més que d'humor, anava pensant, però què coi li han fet a l'emperador? Què li han fet? Va perdre el barret durant la batalla, és veritat. Li va caure, però mentre anava cavalcant, ningú li va disparar en el barret, tal com diu. I aquest barret després el va robar un soldat holandès, però bueno, és un barret màgic. És com la bala màgica de JFK, de la pel·lícula. Sí.
Mare, i on es pot veure aquest barret? Ara ho saps o no? O sigui, se sap on no?
Sí, No sé si està al Museu de l'Exèrcit dels Invàlids de París. Jo diria que sí.
Vinga, i seguim a Waterloo. Millor dit, tornem a Waterloo. Per què va passar? Que hi ha un altre error.
Una escena absolutament no delirant, sinó boja, que és quan es veu el propi Napoleó carregant a Waterloo, ell amb el sabre a la mà i tirant-se contra els anglesos. Bueno, sabem que això ho va fer durant el setge de Toló quan tenia 22 o 23 anys, però mai va carregar Napoleó amb un sabre ell sol contra els anglesos. En fi, és una bogeria.
És una bogeria com aquest camp, no?, de batalla, que semblava un camp de futbol per tu.
Sí, un camp de futbol, d'inxes. Estava ple de banderes, ple de banderes. I el bo de tot, hi havia banderes franceses, angleses, però no hi havia banderes de l'imperi napoleònic. O sigui,
cap?
No.
Home, doncs llavors aquí sí.
No. No sé si se'n veu alguna allò a l'ull.
Sí.
Però no se'n veu.
I d'on són les banderes? O sigui, dius de...
Franceses. Però clar, ell tenia la pròpia bandera de l'imperi. No. Va desaparèixer. Des de luego aquests 300 milions d'euros, de dòlars,
sí.
200, han sigut molt mal aprofitats. Jo des d'aquí li vull fer arribar al Ridley Scott que, per favor, que coneixi de fer una pel·lícula que em contracti, que li sortiré barato.
Escolta, pel que fa a la mort, vinga, el darrer error.
Bueno, sí, lo de la mort. Bueno, es veu, el dia de la mort es veu com està jugant amb uns nens, que passeja per l'illa, s'asseu una cadira i de sobte, clang, cau de costat i és mort. Home, la mort de Napoleó va morir d'un càncer d'estómac en el llit d'una malaltia absolutament prolongada. De fet, també hi ha hagut sempre la sospita de si va ser enverinat amb arsènic pels anglesos, però que morís com un pollastre fent pel costat, no.
Tu diries que... És que ara no sé, ara m'has fet tants errors. Potser és la pel·lícula històrica, perquè, clar, és pel·lícula històrica. Deixarem de dir-li pel·lícula històrica.
No, és pel·lícula històrica, és recreació fantasiosa.
Recreació fantasiosa. És potser la pel·lícula que hi ha més errors de que hagis vist tu mai així, en aquest sentit, o no, Jordi?
Sí.
Sí?
De les que jo hagi vist, és que estic fent memòria, Alejandro, sí. Estic veient un altre Napoleó... Sí.
Sí, eh?
Sí, és un deliri absolut.
Mira, passem d'un deliri perquè, res, ens queden 2 minuts per arribar a dos quarts de 6 de la tarda. Estem amb l'historiador Jordi Cerdà, que ens està passant el filtre de les pel·lícules que podem veure a la gran pantalla, amb aquests personatges històrics. I et demanaria també una altra gran nominada en aquests Òscar, és Barbie.
Sí.
Què?
Em va deixar que no sé exactament al final on va. No faré spoiler, eh? No faré spoiler. És una pel·lícula molt estranya. Excessivament estranya. És fantasiosa, és bonica, és divertida, té moments absolutament delirants, de riure, jo m'ho vaig passar molt bé, però és una pel·lícula molt estranya. No sé exactament on volen arribar.
Bueno,
però em va agradar.
Et va agradar, aquesta sí. Quina li donaries a l'Òscar, saps? De dir, Òscar històric, a quin aniria?
Home, jo crec que Oppenheimer se li hauria de donar.
Sí? Se li hauria de reconèixer, eh?
Sí, sí. Home, 3 hores... Si s'han fet 3 hores de pel·lícula, el mínim que poden fer és donar-li algun Òscar.
I alguna pel·lícula que no sigui d'aquest any, però que històricament diguis aquí sí que hem passat el filtre i ho hem trobat ben net.
Ah, ara em poses en un compromís, eh? Ara em poses en un compromís. Home, jo diria que El senyor de la guerra i Alejandro.
Alejandro, és la que havies dit, sí.
Sí, són dues pel·lícules molt bones.
Bueno, doncs mira, passarem el filtre a veure nosaltres, que segur que si tu ho has passat, jo me l'haguessin colat totes. Jordi Cerdà, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Vinga, va, que nosaltres fem res, una petita aturada i continuem parlant de cinema aquí al Fabricació.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel sense distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. Amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, sense distància, amb Ignasi Miranda.
Torna la Magic Line del Sant Joan de Déu. Feu un equip d'entre 4 i 20 persones, marqueu-vos un repte econòmic solidari i trieu el vostre recorregut. El 17 de març caminarem per qui més ho necessita. Inscriu-te a magiclinesjd.org. Som el que compartim.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
happened down below. We're gonna go down and check it out. All right, this is on fire.
Això s'acaba, el món s'acaba. Dos minuts que passen de dos quarts de sis. Toni García Ramon, bona tarda.
Bona tarda.
Santi Jiménez, bona tarda.
Bona tarda, princesa.
Ai, princesa. O què ho dius, per les sabates?
Per les sabates, perquè ets com allò de...
Això els oients no ho saben.
La princesa del conte.
Sí, fill.
Això és perquè hi ha fàbriques de determinades marques que canvien de...
De nens.
No, hi ha unes factories on només fan la pega de les sabatilles.
Sí.
I gairebé totes les factories estan canviant de país... i estan anant a països on fan la pega més barata. Mm, però sí, això vol dir això, que les sabatilles es desfan en res. Això que t'estic explicant és veritat.
Des d'aquí, bueno, una mira. Salutació a New Balance.
Bueno, haig de dir que aquestes New Balance tenen molt probablement 20 anys, no ho sé.
Ah, va, aleshores, una salutació als Reis Mags que li porten els regals a la Mercè.
Una salutació a l'Utacanya aquests, llavors.
Sí, no, home, però podries demanar una sabatilla.
Home, estaria bé, no?
S'ha de ser molt pobre d'esperit per portar-se una sabatilla.
Però és que... Toni, però... No, però té 20 anys, eh?
No sé que tenen... Ara mateix sí que tenen pinta de 20 anys.
Vintage. Tenen pinta de 20 anys.
Són més grans que la Paula. Només us diré això, aquestes babes, que la nostra tècnica.
Que estan enganxades amb pega.
Sí,
que no estan cosides, filla.
No, i aquest matí m'han dit...
Però és que ha perdut una sola. O sigui, té una desenganxada que sembla Buster Keaton, sembla el Charlotte, caminant a tiempo. Sí, només et falta posar-la...
O sigui, això... És que, perdona'm un moment,
Va, Toni,
ja s'ha de començar la secció, però m'està posant molt...
A tiempos modernos, que se la podria menjar.
M'està posant molt nerviós. O sigui, la pregunta que vull fer és... Ha estat tot el dia així i no ha pogut venir ningú o portar-te unes...
Toni...
Per què no ens... A veure, que jo estigui a qualsevol lloc, em truques, vaig al Decathlon, et compro unes sabatilles i te les porto.
Sí, home, sí, jo vaig...
No, o sigui, no podem... Ai, no pot... O sigui, aquesta actitud... No,
mira,
no...
mira què et dic, però és que no només una, sinó dos. O sigui, ja, o sigui l'altra també està apuntada.
Aquesta és la de tiempos modernos.
Sí, Marta Jarque.
No, què tal?
Jo
tinc la sola de la sabata que et falta, és a la meva motxilla, que te l'he recollit jo abans, que t'ha caigut per terra.
Molt bé.
Vull dir que sàpigues que com a mínim això ho tenim, sí. I això es porta al sabater, al tacón, i tu enganxarà amb cola d'impacte i quilòmetres.
Si vols arreglar, sí. Unes New Balance de 20 anys.
Home, i tant.
Ho vols salvar, que tenen un...
Sí, home, sí.
Mira, jo crec que me'n vaig.
No marxis. No, perquè avui... No, Toni. Avui...
Pot ser...
Però no és res personal.
No, us demano... Deixeu-me un moment. Només us demano que no sigueu tan miserables de portar unes sabatilles esportives de 20 anys al sabater. Al sabater.
Aquesta
gent ha de treballar. Quina
pasta?
Ha de treballar.
Si costarà més pasta arreglar les sabatilles aquestes que comporten unes altres noves.
4 euros t'ho arregles.
Per què m'estàs dient 4 euros?
Sí, home, sí. Ja veuràs, te les deixaran com noves.
Però quin sabater vas tu?
Però això, el tacón aquest...
El tacón.
Això,
però que això són...
Amb 4 euros està fet?
Sí. Et donarà estar diners el tacón a tu. Perquè estan contents que els hi portis. Sí, perquè això no val res, 4 duros...
Et regalarà un clauer.
Ui, tant.
També.
Sí, amb el nom del negoci.
Què és el tacón?
El sabater.
Allò on fan claus i arreglen sabates.
Et fan dupliquen la clau.
Toni, per acabar de passar una mica aquest estat mental que tenim aquest dijous, recordem el que vas dir dijous passat.
La primera votació
perquè
es fa per nominacions i per gremis.
Sí.
És a dir, director vota director,
sí.
Maquillador vota maquillador, efectes especials vota efectes especials. És a dir, no tota l'acadèmia vota tot.
Uh-huh.
L'única cosa que l'acadèmia vota tot és les pel·lícules, vale? La millor pel·lícula. Una vegada escollides també voten els acadèmics de Hollywood. Tots voten a millor pel·lícula, d'acord?
Sí.
Millor pel·lícula de parla no anglesa i millor pel·lícula, d'acord? Aquí voten tots.
Val.
A l'altre no es voten els gremis. Quan ja tens això, hi ha una segona votació on tu no poses el teu favorit. Tu poses els 5, que t'agraden en ordre descendent. És a dir, tu creus que la pel·lícula la guanyarà la Sociedad de la Nieve. La segona serà Wim Wenders. La tercera serà Aki Kaurismäki. La quarta serà tal. Llavors, agafen totes les votacions i miren si hi ha...
S'entén res.
No s'entén ni patata.
Oi que no?
Ni patata.
S'entén tot.
No ho entens ni tu.
S'entén tot i ara ho repetiré i ho he portat escrit.
Sí, a veure.
D'acord?
Home, és que...
Però mira, que xerres.
És que això és impossible tornar-ho a repetir.
No, perquè ara li acotarem i jo li faré com una entrevista.
Siguem una mica més exigents, Santi.
Això li faré.
Que el Santi faci les preguntes,
sí.
Escaients.
Sí.
Exacte.
Va.
Bona tarda, amics de Fabricació.
Algú pot portar un gin tònic?
Avui tenim amb nosaltres...
Jo tinc gel hidroalcohòlic.
Se'l veurà. Tenim a...
Però què t'ha passat? Nosaltres... Però què t'ha passat?
És que no ho sabeu.
Amb nosaltres...
L'altre dia vaig caure i em vaig fer mal al colze i ho vam fer...
Aclamat crític cinematogràfic, Toni García Ramon. Toni García Ramon, bona tarda.
Bona tarda.
Escolti, voldria que ens expliqués...
Sí.
Com funciona la votació dels Oscars? Perquè no
m'ha... El camí cap a l'Oscar...
No m'ha d'entendre ni
passa per una llarga temporada de premis.
No m'entén ni ell, no ho sap.
Però a veure, però deixa...
A veure, culmina.
L'Acadèmia de les Arts compta amb 10.000 membres, d'acord? Hi ha 17 branques.
Val.
D'acord? Aquestes són les que s'entreguen.
Sí.
D'acord?
17 premis. És molt més fàcil.
Tens un boli?
Les nominacions, les decideixen els membres de cada branca.
De les 17.
Per exemple, els directors nominen els directors. Tots els membres amb dret a vot poden nominar pel·lícules de la millor pel·lícula. D'acord? No només els directors. Ho enteneu o no?
Sí, home,
fins aquí anem bé. Veus, l'estàs fent molt millor que la setmana passada.
Perfecte. Vale. En els últims anys, això ho he d'aclarir, s'han posat una sèrie de normes que ningú sap ben bé quines normes són.
Ah!
Perquè hi hagi més inclusió, perquè abans es deia que hi havia una gran majoria de directors, actors i actrius blancs i blanques. D'acord? La votació es celebra fins al 7 de març. Dura 5 dies. Comença el 2 de març i s'acaba el 7 de març.
Val.
Escolta una cosa.
A veure...
Una pregunta, senyor crític. Voldria saber, per exemple, hi ha gent que no està nominada a cap categoria. Per exemple, senyors de publicitat, senyors de màrqueting, sí, i formen part de l'Acadèmia.
Sí.
Aquests només voten a la millor pel·lícula?
O probablement no tinguin dret a vot. Hi ha gent de l'Acadèmia que no té dret a vot. Pot ser acadèmic i no tenir dret a vot.
Ets un acadèmic, és el que es coneix com shit acadèmic.
I què depèn que en tinguis o no de vot?
És que clar, tens raó.
Depèn de la branca en la que estiguis.
Val.
Si no hi ha un premi de màrqueting o de maquillatge n'hi ha. Si no hi ha un premi de màrqueting o de publicitat,
no
és lògic que no puguis votar.
No pots votar.
No pots votar la teva branca i no pots votar la pel·lícula.
Molt bé.
Podem seguir?
Sí, de moment, sí, de moment no hi ha més
problemes. La votació, m'esteu posant molt nerviós.
Però si no han fet
tu,
res...
Tu, la reina descalça, i l'altra, que no recordo ni el seu nom. M'esteu posant Tacon. Molt nerviós. Tacona, tio, senyora Tacona.
Va, Tacona.
Com a l'equip del Madrid d'abans de futbol.
La votació es realitza íntegrament en línia.
Online.
Què vol dir en línia?
Online.
Online.
A distància.
No, posen tots els ordinadors allà al teatre, tots, i van allà a votar.
Ah, com si fos un examen de conduir.
Però tots els acadèmics, allà.
D'acord. En la majoria de les categories, la votació és senzilla. Gana el candidat que obté més vots.
Gana?
Guanya.
Ah, no, perdó.
No, això em sembla... Mira, en això...
Estem d'acord.
Estem d'acord? No com el Partit Popular. Vale.
Va, necessites veure, no? Després de...
Sí.
Gana...
Categoria de millor pel·lícula.
A veure.
Es vota per ordre de preferència. Vale? Els votants ordenen les candidates per preferència.
Clar.
Si una pel·lícula obté més del 50% dels vots en la primera ronda, és la guanyadora. Però si cap pel·lícula aconsegueix aquest llindar, queda eliminada la que hagi obtingut menys vots. Ens entenem?
Sí. Sí, sí? O no? Santi.
No ho tinc molt clar.
Pregunta-li.
Com que no s'entén? I tant que s'entén. A veure, de veritat, si no ho enteneu ara, és que també són una miqueta estetes, eh?
És el moment de preguntar, jo crec.
A veure, tu ho has entès, Mercè?
Tu poses...
Sí, segur.
Escolteu-me.
Si tens més del 50% dels vots, guanyes.
I si no, aquí és on hi ha el problema.
I si no, cap... Puc seguir?
No, és que estem encallats aquí, que jo no ho
entès. És que no esteu encallats perquè encara no he explicat com segueix.
Però explica,
si no guanya la que té el 50%, carai.
Toni, pots explicar un altre cop les que no passen de ronda? És a dir, les que no les ha votat ningú es queden fora?
Espera't, que ara...
La que té menys vots
aquest.
Queda fora.
Val, això ho volia... Va,
espera, que arriba...
En primera ronda.
Que arriba la Candela.
Estem
altra.
Parlant de la segona ronda.
Hola,
la posem que la primera ronda una pel·lícula no ha obtingut el 50% dels vots.
Val.
D'acord?
Aleshores, eliminen la última.
La que ha tingut menys vots.
Vale.
En total, d'acord?
D'acord.
I es torna a votar.
Les persones que havien classificat en primer... Les persones que havien classificat una pel·lícula en primer lloc transferiran els seus vots a les seves segones opcions. És a dir, si una pel·li queda eliminada, la segona és la que s'emporta els vots.
Sí.
Sí?
No la primera.
Passen els vots?
Correcte.
Vale.
Això és injust.
Bueno, ja ho sé que és injust, però no ho he inventat.
És injust!
O sigui que si he donat tots els meus punts a la que ha quedat eliminada...
Adéu.
Els meus punts van a la segona,
correcte,
que encara està...
Correcte.
Sí que és, injust.
Sí, sí, clar.
És injust.
Home, clar.
És injust.
Toni.
Els Oscars acaben de...
No.
Quina hora és? 42 minuts. Us queden 18 minuts d'acusar-me que jo m'he inventat un sistema injust dels Òscars.
No t'acusa'm a tu, però em sembla...
No, mira tots a mi, deixeu-me de mirar, mira.
No, perquè ho expliques tu. Jo no ho he entès, ja.
Clar, és que no és just, perquè tu hauries de tornar...
A començar.
Clar, estem parlant d'Estats Units. Què és just allà?
Bueno, el mateix que aquí, més o menys.
Bueno. Escolta, va, passem la veritat.
En lloc de posar només un nom a la papereta, i la meva pel·lícula favorita és aquesta.
I si no...
No, i res. Aquesta és la meva favorita.
Val.
Fan una llista de pel·lícules. Una llista. O sigui, tu votes una llista. La meva primera pel·lícula favorita és Anatomia d'una caída. La segona és Oppenheimer. La tercera és Barbie. Clar, que fas una llista de 10 pel·lícules, en lloc de votar-ne només una, les poses totes i les poses en ordre. Però si la primera pel·lícula que tu has votat és la que té menys vots, tots aquells vots van a la segona pel·lícula. M'explico?
Sí. Que és més fàcil Eurovisió i els 10 points.
És molt injust, però no és així.
Però això ho fan amb totes les categories.
Ho fan amb totes les... No. Si ho he explicat al principi...
Ai, perdona.
A veure, tornem a... Estan atenció. El primer que he dit...
Tornem a començar. A veure.
A veure, un moment.
Quan s'obre el període de votacions?
A veure, les nominacions de totes les categories són simples. És a dir, la que té més resultats guanya. Pim.
Val.
Menys la de pel·lícula.
Menys la de pel·lícula. No ho has entès, això,
sí,
encara?
Sí, que sí.
Escolta, no li...
És que m'ho has preguntat.
És que ets un professor, una mica antipàtic.
Jo no soc professor.
No ets gens didàctic.
Jo no soc professor.
No ets gens didàctic.
Jo no soc ni bibliotecari.
Tinc una pregunta.
Tampoc soc xarcutero.
Conec el Toni i està tenint més paciència del que...
Si vens i em dius que tallis 100 grams de llonganissa, probablement em talli un dit. No soc... No és el meu ofici. No he inventat els Oscars.
Però
no
si
he inventat el sistema dels Oscars.
Tinc una pregunta.
Quina pregunta és?
Imagina't que, per exemple, en aquesta llista jo he posat a la tercera posició la pel·lícula que han fet fora perquè és la que ha tingut menys vots.
Sí.
Igualment, els vots... És a dir, passa el mateix que després va cap avall els punts que es donen per aquella pel·li. Es
transfereixen. Sempre a la pel·lícula de baix.
Transferències de vots.
Si fessin una segona ronda, tornaria a passar el mateix.
Vale.
I poden fer rondes i rondes i rondes i rondes.
Vale.
Llavors pot ser que passi una que la pel·lícula que guanyi no sigui la que ha votat més gent. No sé si m'explico.
Sí.
Perquè el vot...
Com un llibre obert, Toni, com un llibre obert.
O sigui que es van reordenant les teves posicions segons es van...
Si van eliminant pel·lícules que no tenen suficients vots, sí. Depèn de les que tu hagis votat.
I això passa molt.
Això és etern.
Però si no ho deuen entendre, aquesta gent que ha de votar.
Si ho fa la gent de Price, Waterhouse, Cooper, que són d'aquests que van arruïnar Wall Street el 2008, són fiables.
M'estàs dient que això, l'auditora, és la mateixa que ha audit el Barça?
Correcte.
És injust.
Està tot dit o no?
És injust.
O sigui, en totes les categories, en maquillatges, les maquilladores voten i diuen aquesta.
Sí.
En efectes especials, molts dels efectes especials, aquest. Però en pel·lícula, com que voten tots els acadèmics, ells creuen que aquest sistema és més just que tothom posi només una pel·lícula.
I puc fer una altra pregunta?
No pots fer una altra pregunta.
Sí, sí, sí.
És un torn de pregunta. Torn de pregunta, ara pot preguntar Candela, pot preguntar aquesta nió de les ulleres o el Santís.
Per favor, senyor periodista. Tu creus que passa... Tu creus que passa com a joc de cartes que... Que tu dones menys vots al millor restaurant perquè et fa ràbia i no vols que guanyi?
Clar.
És joc de cartes. És joc de cartes. Els Oscars són joc de cartes.
Veus? I però això és injust. Aleshores, la gent de Price s'hauria d'assegurar que això no passa.
Molt bé,
però és que, a veure, Toni García Ramon tampoc...
Sí. Només us he explicat com funciona.
Ell ve aquí a explicar-nos com
funciona.
Perquè
us vaig dir que era un sistema...
No us enfadeu amb ell.
Perquè era un sistema complex, i és veritat que ho és. És difícil d'entendre. Si jo ho sé que és difícil d'entendre.
No, però...
Especialment per gent... poques capacitats.
Sí, sí. Vull dir, estic dins.
Ja està.
Però m'agrada molt, però ja el teu exemple de que ho has acabat
És que, a més,
com joc de cartes.
Sí, que, a més, perquè la gent ho entengui.
Al final tu portes el terreny que domines, clar.
Joc de cartes. És com joc de cartes.
No, de fet, els Oscars han copiat a joc de cartes.
És que és així.
Doncs ara ja ho hem entès. Era tan fàcil com
fa
això.
Fa 100 anys, quan es van inventar els Oscars, ja copiaven a joc de cartes.
I el presentarà. Aquest any el presentador és aquest senyor, també.
Sí, Marc Ribas.
No, però perdona, és més just joc de cartes, perquè vas en punts.
Atenció.
Perquè vas en punts.
És més
no s'eliminen. Bueno, just.
La frase és més just.
És més just que els Oscars. Si són punts, al final sumes. Pots anar amb mala fava i no donar-li i competir. Però sumes, és més fàcil. És com tot el camp de puntuació.
La diferència és que a joc de cartes, en Marc Ribas també vota.
Ah! Però aquí també els presentadors i tal també són acadèmics, no?
Què vol dir el presentador també vota? Aquí també pot votar si és membre de l'acadèmia.
Ah, bueno, això ens ho has de dir tu, que ets l'expert. Sí.
Bueno, ja ho ha dit, que els acadèmics... Que clar, pobre Toni. entrades pitjor de com has entrat.
Això, i parlant de tot això, qui creus que
ara és Homer Simpson intentant amagar-se amb els arbustos
i no pot ni parlar.
I els Goya també és igual?
Ara, els Goya també és bona pregunta.
Gràcies, Goya.
Bona pregunta.
Jo no tinc ni idea dels Goya. Jo no he fet mai cinema espanyol en la meva vida. No he anat als Oscars, però no he anat mai als Goya.
Ni als Gaudí.
No sé els Gaudí com van.
No ho saps.
No tinc ni idea.
I la pregunta és, aleshores, si tu tinguessis...
No he fet ni cinema català ni cinema espanyol. No he cobert jo aquest tipus de cinema.
I a tu, dius que és complex, però a tu t'agrada aquest sistema? És a dir, tu, si et proposessin canviar-lo, què proposaries?
Pues el normal i corrent.
Que seria?
Tota la vida.
Votes una pel·lícula i ja està. La que tingui més vots guanya.
Només votar-ne una.
Una, sí, una. Ja està.
I aquí no pot haver-hi frau? Hi ha hagut casos en la història dels Òscars o no que s'hagi colat?
A veure, hi ha un cas mític, que és Jack Palance sortint a donar un premi, donant-li a Marisa Tomei, però no perquè es deia mi primo Vini, que era horrible. Ningú sap per què la van nominar. I va guanyar ella. I la teoria és que el Jack Palance anava tan borratxo que només en recordava l'últim nom que havia dit. Llavors, a l'hora d'obrir el sobre, el sobre no posava allò, va dir, Marisa Tomei, i ja està.
Hi havia Gomei.
Però, clar, els tios que fan l'auditoria dels Oscars van dir, no, això no és veritat, però mai ningú va arribar a veure el sobre on s'hi estava.
Ni ell, ni ell el va veure.
Va dir una fa poc.
Sí, millor pel·lícula.
És veritat.
La La Land.
Això no va ser frau, això va ser una cagada.
Però si és que van pujar a recollir uns i van dir... Perdó, sí, ens hem equivocat?
Són els altres, sí, sí.
Una mica com a joc de cartes, si s'equivoquessin,
sí, sí.
Igual.
Podria passar, el que passa que Marc Ribas és molt bo.
No,
no s'equivoca
no
mai.
Mai. I a més està gravat i no és en directe. També
això també ajuda.
Frau és difícil que hi hagi perquè està tot controladíssim. Però el que sí és un sistema que al final pot acabar regalant un premi a una pel·lícula que no té cap tipus de consens. Perquè, és clar, les puntuacions van baixant, les pel·lícules van pujant...
No, però aquest de no votar només a un, per exemple, si jo conec... No sé quants acadèmics hi han votant. Quanta gent vota? 10.000, ha dit.
En teoria hi ha 10.000, però crec que amb dret a vot hi ha 7.800, 8.000...
Perquè es pot arribar a subornar una gran part i aconseguir que si tots te voten el número 1...
Pensa que la majoria són rics, eh?
Subornar a molta gent, eh?
I la majoria...
Subornar a 1.000 persones és molt difícil perquè...
I subornar a 1.000 rics... És complicat.
Hi ha 17 branques, eh? Depèn de la informació que tinguis.
Clar. Molt bé.
Ja està, però... o sigui, aquest és un programa de ciència-ficció.
No, 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 no. Perquè tu creus
perquè
que...
Perquè jo puc anar i subornar 1.000 acadèmics...
Clar, a joc de cartes només has de subornar a dos.
Jo vaig allà a la porta i dic, mira, vinc de la pel·lícula tal...
És que al Santi li ha agradat el del joc de cartes.
Veus?
M'ha encantat.
És que, totalment...
sí, és que només en el servei de la Marta pot entrar... La comparació entre joc de cartes i els Oscars. És que, de fet, hauríem de fer el cànon joc de cartes és com tot. Tot es podria reduir.
Sí, està ben vist.
El Premi Nobel de Literatura.
Joc
de cartes.
Veus?
Premi Nobel de Física. Bueno. Joc de cartes.
Però, o sigui, la pregunta... A veure, l'explicació, Toni, que ens fas avui, va venir perquè et vaig dir, tu te'n recordes, si els...
Mira
l'hora. Mira el rellotge.
Se li està fent etern.
Queda.
La pregunta és eterna.
La secció més llarga de la meva vida. Quantes parts té la teva pregunta?
Una.
D'acord, doncs endavant, va, sisplau.
Les han vist totes, les pel·lícules que voten?
Home, en teoria sí. Però és que això és en teoria.
Són moltes,
eh? Hi ha un sistema de control. Bueno, són 10 pel·lis.
No.
Com?
No, sí, clar.
Home, però hi ha un sistema de control, no hi ha ningú que li vagi un vell d'aquests i li digui, escolti... Senyor...
He de dir a favor del Toni, que això ho va explicar la setmana passada.
Avi!
En teoria s'han de veure a les 10.
Avi, he vist les pel·lícules? Avi!
Hi ha un sistema de control.
I tu creus que les han vist o no?
Es pot haver dormit.
Que no.
Tu creus que no? Que no se les miren?
En canvi, a joc de cartes, sí que sabem que han menjat tots en el mateix restaurant.
Per això et dic que tu... A veure, Si voleu callar un moment, ho explico, la veritat. No.
Vinga, va, deixeu-lo parlar, per favor.
Jo sí, només ha parlat ell.
Home, clar, perquè tu vas dir que em faries una entrevista i mentre l'entrevista comences...
No, no,
que falta una bon llama aquí...
Pensa una pregunta per fer-li.
Però no està el guió en format preguntes i respostes.
No hi ha res.
No,
s'ha de saltar.
El que us vull dir...
Digue'ns.
Amb els Oscars,
sí.
És que el problema és que si no veus les 10 pel·lícules i només votes la que has vist, diguem-ne... Normalment tu optes per posar una popular quina és. No he vist Oppenheimer, però la poso, perquè em sona que és la millor. Mm. Aquest és el gran problema, al final. Mm. Més enllà de les puntuacions. Que això de posar 10 pel·lícules és una cosa molt perversa. Perquè, és clar, si fos una, tu segurament aquella pel·lícula l'has vist. Però qui em diu a mi que el senyor Jones, que viu a Cuatro Gatos, allà a Los Angeles, s'ha anat a un cine... al Downtown, a veure Anatomia d'una caïda, una pel·lícula francesa amb subtítols en anglès.
No hi ha anat, el senyor Jones.
No. Bueno, no l'acusem, el senyor Jones.
Jo diria que no hi ha anat. Tu l'has posat en dubte.
No, he dit que pot ser que el senyor Jones no hi vagi.
I tu creus que Marc Ribas les ha vist totes?
Això és interessant. Els haurien de passar un test abans per comprovar que efectivament les han vist totes.
Els hem de fer un examen.
Un tipus test.
Com acaba?
Un examen, això seria bé.
Acaba bé o malament?
Acaba bé o malament.
Si jo fos acadèmic,
què faries?
Us posava els quatre
sí
a fer un comitè.
Em pensava que anava a dir una foguera.
Comitè de...
No, us posaria en una furgoneta.
De garanties.
Llavors aniria allà al Garraf i hi ha un penya-segat boníssim. Boníssim.
Sí.
Li calava foc a la furgoneta, la tirava pel penya-segat i us esperava baix amb un Winchester. Per si de cas algú es retorça entre les flames.
Ai,
no,
favor.
Escolteu.
Com ens tires i ens esperes a baix? No.
Arribes a l'ajudar.
Escolteu.
A veure.
El tema dels Oscars, no sé en quin any es va canviar el
sistema,
la manera de votar, però algú va creure que aquesta era la millor manera de fer-ho. I el problema que té això, el problema radica en que ningú veu les 10 pel·lícules. Ja està.
Potser
no és frau. O sigui,
potser no miren masses pel·lícules.
Segur que guanyarà la que al final tingui més vots.
Bueno, clar, o la del teu amiguet. Que, o sigui, d'entrada, segurament ningú, la, o sigui, cap, ningú les veu totes.
Qui és el meu amiguet?
No, i que després votes, la pel·li del que et cau bé, del director, que és amiguet teu, perquè si ets a la indústria del cine, doncs on conèixer tots.
Però estàs dient-ho en genèric?
No, ningú es cau bé allà, en aquell món, eh? No hi ha amiguets, eh?
No.
Crec que tots s'odien
bastant. S'odien a mort.
Així, això és, en aquest sentit, els iguala.
Una mica com joc de cartes.
Ai, és que és... Però tu, però a veure, Toni, quants anys fa que segueixes a la cerimònia dels Oscars? Molts. Hi ha hagut alguna edició que diguis?
Hi ha hagut?
Com
a Jack Palance, també.
Ha sigut un dia molt llarg.
Marisa Tomei.
Hi ha hagut
alguna... A veure, princesa descalza, pregunta, què vols?
Hi ha hagut alguna edició que diguis? Sí. És que això, o sigui, aquestes votacions...
Moltes. És que ara no recordo el títol de la pel·lícula, però fa 3 anys va guanyar una pel·li que era...
Impossible
que guanyés i que ningú se'n recorda, ni jo me'n recordo del títol. O sigui que és una cosa que dius, clar que pot passar, però per això que et dic que moltes vegades les favorites s'anul·len entre elles,
clar,
i acaba guanyant una pel·lícula que no té res ni al favor del públic, ni de la crítica, ni de res. Què més vau preguntar-me?
Home, va guanyar la Mujeres al borde de un ataque de nervios i Volver a empezar, per exemple. L'estrangera, qui la vota?
Voleu que us expliqui una cosa de Volver a empezar?
Per favor.
Sí.
Pues no lo explico.
No, però escolta,
sí, perquè volver a empezar, hi ha una llegenda negra sobre Volver a empezar, que us explicaré, perquè no, perquè es pot explicar ja, crec.
Va, sí.
Sí, home,
que
és
patins, que Pilar Miró vol fer una llei per fer que no es puguin doblar les pel·lícules, que només es puguin mirar en aquell, no sé quin any era, 80, Santi, 80 i pico, no recordo
80,
quin,
80.
Quin 80. Però Pilar Miró era ministra de Cultura i volia fer una llei per obrir el doblatge. Proveixes el doblatge, tot s'ha de veure en versió original subtitulada, imagina't l'hòstia pel cinema americà. Que en aquells moments Espanya era com el país número 3 del món en la taquilla. Llavors l'ambaixador dels Estats Units a Espanya va veure Pilar Miró i li diu, mira, si et treus aquesta llei del cap, perquè ens farà molt de mal, nosaltres a canvi us donarem certes llicències d'explotació de certes pel·lícules i tal, perquè el ministeri pugui xupar una mica també, i la pel·lícula que presenteu aquest any als Oscars guanyarà. I va guanyar Volver a empezar. Això és la llegenda negra que hi ha sobre Volver a empezar.
1982. Me'n recordava perquè és l'any del Naranjito i del Mundial d'Espanya. Ens van donar el Mundial
i
Volver a empezar.
Pues aleshores el tema de... Es pot subornar el personal amb el tema de les...
Ui, tant!
Era que... No, a veure, es pot subornar una persona, una.
Home, el de les pel·lícules estrangeres, què?
Tu pensa que...
No funciona igual, el de les pel·lícules estrangeres, només és de millor pel·li de producció americana, no?
Allò és una altra branca.
Això és una altra branca.
Si no han vist les 10 pel·lícules grosses.
Penseu que sí.
Anda, que hauríem vist Volver a empezar Antonio Ferrandis i tot això, ho haguéssim vist una pel·li de Garci, que aquí no la va veure ni el Tato.
Clar.
No, que penseu que si el cinema americà arribés aquí doblat, o sigui, sense doblar, vull dir, en versió original subtitulada, qui aniria a veure cinema americà?
Complicat. O tots parlaríem una mica millor l'anglès.
Clar, sí, però, això segur.
Però sí, imagina't seria, veure Megalodon 2 sense doblar.
Seria una hòstia increïble per les sales. Una hòstia molt, molt gran. El que faria és, en uns anys, elevar molt el nivell de producció espanyol. O sigui, tothom aniria a veure cinema espanyol, que és una mica el que van fer a França al principi. Qui dobla majoritàriament? Alemanya, Itàlia i Espanya.
Xina no dobla?
Com?
Xina.
Xina moltes vegades ni estrena pel·lícules...
No, però Xina, totes aquestes de Megalodon...
No estrena pel·lícules.
I les Marvels...
No estrena pel·lícules americanes. O sigui, per donar-te la llicència... has de passar, moltes de Marvel no es poden estrenar allà perquè ells no els donen la gana.
Sí, Marvel no, però Megalodon sí que és.
T'han de donar una llicència especial perquè ho puguis fer.
No, us ho dic seriosament.
Però, escolta'm una cosa.
Què et passa tu, Megalodon?
Que serà la millor pel·lícula. Jo soc de Megalodon. Per això, Megalodon, qui són els personatges? Clau, a part de Jason Statham i els bitxos. Tots són orientals.
Només volia dir que...
És el taquillassos a la Xina, Megalodon. Megalodon.
Ui.
Megalodon feliç.
Va, tens un minut, Toni.
Només volia dir que Megalodon és una producció xina. És xinesa.
Sí.
És difícil que li donin una llicència a una producció xinesa. És completament xinesa. 100% xinesa. La produeix, no és conya, Alibaba Entertainment. La primera i la segona. Només s'han dit perquè ho sàpigues. S'ha pogut estrenar allà perquè és una producció xinesa.
Ara hi ha la 3, no?
No, això és la pregunta que anava a fer.
Sí, està nominada al Razzies.
La 3?
Ah, hi ha 3?
Mec 3.
Però el Razzies. Mec 3 encara...
Si no l'han estrenat.
Si està nominada al Razzies.
Jo crec que és una broma, eh?
No l'han fet.
Jo crec que és una broma, eh?
No existeix Megalodon 3. El que sí que demanaria per la setmana que ve és que l'inventis. D'acord? Només això. La setmana que ve fem una secció normal, riem i tal. No inventis.
Jo com a fan de la saga...
No inventis.
És la 2.
Mec 3 està nominada al Razzies. No existeix Megalodon 3. No l'han fet.
Ho ha dit tota sèrie, però...
Ho deixem aquí, Toni García Rabot, Santi Jiménez.
Mare meva, aquesta secció com un doble, eh?
Joc de Megalodons.
Vinga, que vagi bé. Adéu, adéu, fins demà.
I fins aquí el Fabricació Pròpia d'avui. Un programa que ha estat possible gràcies a els guions de la Marta Ejarque i la Candela Figueres, els telèfons del Ferran Capdevila i l'Oriol Francisco, els decibels del José Matosas i la Paula Moreno i a les xarxes de la Mercè Mondelo i la Vanessa Carrasquilla. Tot ben lligat per la Marta Ejarque i sota la batuta de la Mercè Raga, la pubilla de la Terra Ferma. Som l'equip del Fabricació Pròpia, el programa de despús-dinar amb segell de qualitat.